A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Moltes dones del món de la cultura feminista van tenir i tenen una relació molt especial amb els seus compis felins. Algunes han escrit sobre ells, n'han parlat en entrevistes i s'han fotografiat amb ells.
En l'episodi d'avui, des del Festival Feminista Teta Fest, ens endinsarem en la vida d'importants referents de la literatura i l'art feminista per descobrir les opinions sobre la companyia felina de dones com Alice Walker, Patricia Highsmith, Shirley Jackson i moltes més.
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow, 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 meow.
Us saludem en directe des del Festival Feminista Teta Fest al Camp de Mar de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I bé, avui acabem temporada i acabem a lo grande, al Teta Fest. I és el segon any que hi participem i ens fa molta il·lusió, la veritat. Ja sabeu que es tracta d'un festival on conflueixen diverses propostes culturals dins d'una perspectiva feminista. L'any passat, si us recordeu, i si no podeu buscar-nos als podcasts, vam centrar-nos en la vessant més antiespecista, parlant de la Carol J. Adams i la seva política sexual de la carn. I avui ens centrarem en figures literàries femenines i, a banda de parlar una mica de la seva obra, parlarem, sobretot, del seu gatisme extrem.
Sí, i volem començar parlant-vos de la Florence Nightingale, nascuda a Florència el 12 de maig de 1820. Ella fou una infermera estadística i feminista britànica, considerada la mare de la infermeria moderna. Va ser la primera dona en ser admesa a la Royal Statistical Society britànica i també fou elegida membre honorària de l'American Statistical Association. I si bé la Florence és més coneguda per les seves contribucions en els camps de la infermeria i de l'estadística, part de la seva obra també reflexiona sobre el feminisme anglès del seu temps.
I als anys 1850 i 1852, ella es debatia entre la seva autodeterminació com a dona independent i les expectatives d'un possible matrimoni amb algun membre de la classe alta. I com a resultat d'aquest procés de reflexió i autoanàlisi personal, va elaborar una sèrie d'escrits que finalment publicà sota el títol Suggestions for Thought to Searchers After Religious Truth.
I bé, la nostra estimada Florence va tenir més de 60 gats al llarg de la seva vida. Olé. I sabem que durant un període en va cuidar 17 a la vegada. Però no us alarmeu perquè aquesta senyora era de classe alta, és a dir, tenia molts diners i tenia moltes criades que doncs, li netejaven els sorrals i li posaven menjar i aigua als gatets. Vull dir que no me l'imagino a ella traient caca de gat dels puestos. Crec que no.
Sí, ho tenia fàcil, la veritat.
De fet, a les seves Notes on Surge Nursing, notes sobre infermeria de 1860, Nightingale va parlar dels beneficis mèdics de la criança d'un gat, escrivint: "Un gat sovint és una excel·lent companyia per als malalts, especialment en casos crònics llargs."
Doncs sí, sempre a favor de la teràpia felina, o sigui, manta, infusió, Netflix i tots els gats possibles a sobre.
Fins a 60, no? I fins si tens 60, criats ja que li netegen...
Impressionant, o sigui, no? Una autèntica estora de gats.
Bé, avancem una mica en el temps, però només una mica, per parlar d'una altra dona molt involucrada en el món de la cultura i en el món felí. Ella és la nord-americana Shirley Jackson, una veritable boja dels gats i la mestra del terror, en majúscules, que va inspirar moltes de les novel·les del famós Stephen King.
La Shirley va néixer a San Francisco l'any 1910. Aficionada a la bruixeria, la Shirley duia a terme petits rituals diaris i conreava la novel·la gòtica. En una entrevista va confessar que sempre tenia 6 gats. És a dir, que si algun d'ells es moria, n'adoptava un altre fins reunint una altra vegada 6. Era com el seu número màgic.
Bé, i els gats apareixen a les novel·les de Jackson com a espectadors i un dels seus llibres més famosos, titulat Sempre hem viscut al castell, comença precisament així. All cat stories start with this statement. My mother, who was the first cat, told me this. De fet, sabem que la Shirley col·leccionava figuretes de gatets, tot plegat una mica creepy, perquè ella ja era una mica creepy, i aquestes figuretes estan exposades juntament amb altres objectes personals de l'escriptora al Bennington Museum de San Francisco, gentilesa d'un dels seus fills, el Lawrence Jackson Hyman.
Bueno, i seguim encara amb més escriptores boges pels gats, que n'hi ha un munt. Parlem ara de la gran, bueno, més aviat grandíssima poetessa Elizabeth Bishop, que va ser contemporània de la Shirley Jackson, doncs va viure entre 1911 i 1979. Ella fou una dona lliure i amb una vida bastant complexa, sovint a causa d'aquesta llibertat.
Sí, de fet, ella era orfa des de ben petita i va tenir problemes financers pràcticament sempre i va aconseguir sobreviure gràcies a beques i premis, perquè era una grandíssima escriptora, i va exercir també de professora en diverses universitats nord-americanes. De fet, va guanyar una beca per viatjar al Brasil 2 setmanes i s'hi va quedar 15 anys. Allà va aprendre portuguès i espanyol i va traduir moltes obres d'autores sud-americanes a l'anglès. Bishop és una gran icona de la lluita lesbiana i va mantenir, entre d'altres, una llarga relació amb l'arquitecta brasilera Lota de Macedo, que és una història d'amor que podeu recuperar amb la pel·lícula Luna en Brasil. La veritat és que aquesta pel·li és superbonica. Però el que ens interessa és la seva fidel passió, no?, per aquests compis felins, i és que Bishop va dedicar diversos poemes al seu gat Minau i el més famós es titula Lullaby for the Cat. I comença així. Minau, go to sleep and dream. Close your great big eyes. Roam your bed, evens prepared. The pleasantest surprise. I aquest poema el podem trobar juntament amb altres composicions d'altres autors, siguin dones o homes, a un recull de poesia dedicat als gats. O sigui, són tots composicions poètiques que grans escriptors i escriptores van dedicar als seus gats i es diu Cat Poems i la trobeu editat per Serpentall amb una edició del 2018.
Bueno, a l'episodi musical ja parlàvem de les cançons que fem nosaltres als gats, no? Sempre. I és que la veritat és que és una font d'inspiració. I quan veu que alguna persona tocada per la musa de la creativitat, doncs aquí ho tenim exposats. Potser hauríem de fer un museu amb les cançons de gats que fem les humanes en general. Seria horrorós.
Sí, anava a dir, seria horrorós, però bueno.
Bé, el que està clar és que el vincle entre cultura feminista i companyia felina no és excepcional. Sense anar més lluny, Almudena Sánchez, que és una autora contemporània nascuda a Mallorca, sempre ha tingut gats i en una entrevista parlava així. Em semblen els animals més espirituals de la naturalesa, encara que no he tingut relació amb un cocodril ni amb un lleó. O sigui que ho fa una mica sense conèixer el reste del regne animal. Potser hi ha relacions espirituals extraordinàries.
Ara parlarem de cargols, però sí, continuem amb el que diu l'Almudena.
Però bé, ella deia que entre els animals domèstics el gat és el que més en consonància està amb allò transcendental. I l'escriptura també té aquesta part de trànsit. La contemplació és un ensenyament i aquest ensenyament te'l dona el gat. Hòstia, quina profunditat, la veritat.
Sí, i ara continuem amb una gran autora, novel·lista i assagista feminista que segur que us sona i segur que que la coneixeu, i per a les que no ho sapigueu, ella és la Virginia Woolf, va ser també, a part d'una gran escriptora, una gran aficionada a la fotografia, i dues de les seves models més importants van ser la seva gata Safo, que el nom ja ens indica moltes coses, sí, i el seu gat Pluto. L'amor pels felins era una de les passions que va compartir amb la seva amant i estimada Vita Sackville-West, també escriptora, i podeu recuperar les fotografies que va fer-li a Virginia Woolf, als seus gats Pluto i Safo, perquè les trobeu disponibles a la web del National Portrait Gallery.
Jo vaig estar buscant i sí, vaig trobar. La Safo és una siameseta moníssima i el Pluto una pantereta i hi ha unes fotos cuquíssimes en blanc i negre antigues dels gats i el sol vivint la vidorra. O sigui, molt meravellós, la veritat. I el que deies tu, que l'om Safo ja és una declaració d'intencions de la Virginia Woolf de dir, ja sabeu per on vaig jo, de quin peu calço.
I seguim encara amb més escriptores que van parlar de la importància de la companyia Felina en els seus processos creatius. Parlem ara de la Patricia Highsmith, que és probablement una d'aquelles imprescindibles del gènere negre i també una icona de la literatura que va introduir les relacions lèsbiques, autora de novel·les genials com Estranys a un tren o Carol. Highsmith no tenia gaire bon caràcter i tampoc tenia gaire bona reputació, però sembla ser que la seva personalitat brusca i excèntrica desapareixia per complet quan estava amb els seus gats. I, de fet, estem davant d'una gran artista i una dona sàvia que va preferir la companyia Felina a la de molts humans.
Hem vingut molts referents, molta gent que és igual, que només es relaciona de forma dolça amb els gats i amb les humanes diu, venga. Bé, la pròpia Highsmith va dir, quan em llevo al matí, primer faig el cafè i després li dic al meu gat que passarem un gran dia. Highsmith va compartir la seva vida amb molts gats i en sabem alguns noms. Semyon, Sammy, Charlotte, un gat tigrat que simplement es deia Tigrat, i la Spider. La Spider era una gata rescatada que Highsmith va donar en adopció a una altra gran escriptora, la Muriel Spark.
Sí, i abans de parlar de la Muriel Spark, voldríem dir que això no pot passar, o sigui, no podem parlar de la Patricia Highsmith sense dir-ho. La Patricia Highsmith va desenvolupar una gran obsessió pels cargols, els va adoptar i va arribar a tenir 300 cargols a casa que tenien nom i ella suposadament deia que els sabia diferenciar. En un moment de la seva vida se'n va anar a viure a França i es va trobar que la frontera no li deixaven passar amb els cargols, perquè bueno, es considerava que era una espècie doncs, que no estaven vacunats, que no... Bueno, doncs,
vacunes o un cargol?
Jo què sé. Li van dir que no se podia... No ho sé! No sé ni si els hi pots posar xip. Bueno, la qüestió és que t'imagines. La qüestió és que li van dir, senyora, no pot passar amb 300 cargols. I llavors ella va dir, bueno, pues me'n vaig, i se'n va anar, i llavors va fer uns, bueno, molts viatges i se'ls posava uns quants, se'ls posava, se'ls amagava els sostenidors. I així fins que va poder passar els 300 cargols que tenia a Estats Units i els va portar a França. Una mica perquè veieu el perfil de senyora rara que era aquesta Patricia Highsmith.
Home,
vale?
S'ha dit que entre la nostra perspectiva antiespecista de podcast, això sí que és un aplec del cargol que ens agrada.
Sí, això, sí, aquest aplec del cargol ens agrada. No se'ls menjava, no se'ls menjava.
Clar, és que és...
Bueno, hi ha gent que els cria i se'ls menja.
Sí, exacte, no.
Bueno, continuem amb la Highsmith que va rescatar una gata i la va donar en adopció a la gran escriptora Muriel Spark. I Muriel va parlar així de la gata Spider, que és aquesta gata, no?, que li va donar la Patricia Highsmith en adopció. Diu, es podria dir que ja havia estat la gata d'una escriptora. Ella s'asseia al meu costat, seriosament, mentre jo escrivia. I, mentrestant, tots els meus altres gats dormien per tota la casa. En una ocasió se li va preguntar a la Highsmith què era el que somiava tenir a la vida i la Patricia va contestar, una casa encantadora, de dos pisos, bons martinis, un bon sopar amb vi francès, una dona, llibres i un gat siamès.
Bueno, no, la veritat és que no és un mal plan.
Anava a dir, t'apuntes, no, al plan?
Jo m'apunto totalment, sí. Però bé, i ara entrem, si us agrada la ciència-ficció, sí, sóc culpable, m'encanta la ciència-ficció, estareu d'acord amb nosaltres que l'Úrsula K. Le Guin no és tan sols un referent del gènere, sinó que a més el va revolucionar per complet, introduint-hi a sobre una perspectiva feminista i generant escenaris completament nous i originals.
Doncs heu de saber que l'Úrsula era una gran amant dels gats i entre els llibres infantils que va escriure hi ha la sèrie Catwings, en la qual podem seguir les aventures d'uns gats germans que van néixer amb ales i també amb el meravellós llibre il·lustrat Cat Dreams, en el qual l'autora s'endinsa en el món oníric del gat que n'és el protagonista. Però el que ens interessa avui és la veu que va atorgar-li al seu gat, en part, que va viure amb ella molts anys. En un blog personal, Le Guin va penjar els textos on el narrador principal era el seu company felí. I així ens explica al part les seves primeres impressions quan va arribar a casa de l'Úrsula i de la seva família. Al principi no em fiava del vell, però les meves pors no tenien fonament. Quan s'asseu, té una qualitat excel·lent anomenada falda. Els altres humans també en tenen, però la seva ja és meva. És ple de tranquil·litat i afecte. Això és el que deia el felí, no? I en canvi la Úrsula diu, el que m'agrada és poder col·locar-me darrere dels genolls al llit o també damunt del seu cap coronat per una mena de pelatge que em recorda la meva mare. Així que de vegades m'estiro al coixí i l'estimo, sobretot quan està dormida.
Crec que entre el públic hi ha gent que també se'ls hi fot el gat al cap. I...
sí, és veritat.
Mítico Don Soft. Bé, i també avui us volem parlar d'un llibre preciós de gènere autobiogràfic que narra la història d'amor d'una dona amb el seu gat, des dels seus inicis fins a la seva fi. Aquesta història es titula Història d'un gato i la seva autora és l'artista Laura Agustí. I la Laura ens explica la història de l'Oye, Oye, és que és molt home, sí. Un gat siamès que va arribar a casa seva quan no era més que un cadellet blanc que cabia al palmell de la mà i va romandre amb ella 17 anys, que és l'edat força elevada, però és l'edat normal d'un gat, pels que no sapigueu. I és una narració autobiogràfica que comença als anys 80 en un petit poble de Terol, on la Laura va créixer atenta al vol dels ocells, envoltada d'escarabats, eriçons, gossos i gats, i llegint contes sobre animals a la vora del foc. És una novel·la totalment recomanable i la trobareu editada per Lumen.
Vinga, i anem amb l'última escriptora d'avui, ja que si parlem de cultura feminista no podem evitar aturar-nos una estona en la meravellosa escriptora i activista antiracista, la gran Alice Walker, una icona de la literatura anglosaxona, autora de la famosíssima novel·la El color porpra, la qual va tenir una bona i, jo diria, fantàstica adaptació al cinema, i de fet per partida doble, perquè l'any 1985 Steven Spielberg porta aquesta novel·la a la gran pantalla amb un resultat més que boníssim, i l'any 2023 Bleed the Ambassador en dirigeix un remake, que és molt més fresquet, bueno, és segle XXI total. Sí. Jo, amb tot el respecte, prefereixo la de Steven Spielberg, però en qualsevol cas, tant la novel·la com les dues pel·lis són fantàstiques. I Alice Walker va parlar així de la seva gata Frida, que ella mateixa va rescatar del carrer. La meva gata va viure una vida molt dura abans d'arribar a casa meva. Té una dent trencada i una altra una mica massa llarga a l'altre costat. Un desconegut podria mirar-la i dir, oh, té les dents imperfectes, però jo la miro i veig la perfecció absoluta. La perfecció encantadora. Em dona molta informació sobre el tipus de vida que ha tingut i el tipus d'ànima que probablement ha modelat. Walker va escriure sobre la seva relació amb els gats al seu llibre Anything We Love Can Be Safe, A Writer's Activism, que podeu trobar editat a Penguin.
Ostres, pues, sí, la veritat és que és això. Tots veiem els nostres gats amb els seus defectes com a criatures absolutament perfectes. Ara penso, per exemple, inclús en una gata del Cat Cafè, la Baqueta, que té aquest llavi llapurí i la fa encara més carismàtica, la veritat. I bé, bueno, avui sí que estem acabant i amb aquest episodi acabem
la temporada.
La segona temporada de Renegats. I volíem, abans de tot, agrair moltíssim, un altre cop, a Ràdio Ciutat de Tarragona que hagi confiat en nosaltres i ens hagi donat aquest espai per parlar no només de la caseta dels gats,
sinó també de les coses que ens interessen a Alejandro i a mi.
Exacte, hem colat aquí tot el que ens agrada, hem colat antiespecisme, feminisme i ens encanta. O sigui,
coses medievals.
Coses medievals, sí,
curiosament. Random,
coses química. Coses de química, dius, oh, com pot ser això, no?
Xorpretxa.
Xorpretxa. O sigui que moltíssimes gràcies. Gràcies al Quim, que és l'artífex de que estiguem aquí, que ho dèiem l'altre dia, és adoptant de gats de la casa.
Del Benito.
I del Benito, i de la Lili.
És veritat,
i
sí.
I potser d'un altre.
Ànims.
Veurem.
I gràcies al Raül.
Al Raül per la seva feina i paciència.
Sí, que cada paciència.
Dia, sí, en plan, avui gravem o no? Ostres, no me'n recordava. Bé.
Llavors, moltes gràcies, Raül.
Gràcies. I gràcies a totes les que ens escolteu. Tenim aquí alguns oients de públic. Gràcies per venir. I a totes les que ens escolteu per totes les, per la pàgina de Podcast City Lab i per YouTube, per Spotify, per iVoox, per on sigui, no? Moltíssimes gràcies. Sense vosaltres això no seria possible. I, bueno, encara tenim coses a dir, no? O sigui, jo crec que sí, no?
Així que, si voleu, doncs podem tornar a la tercera temporada. Si ens deixen, nosaltres encantades, motivades, sempre.
Sí. I res, i a veure si podem tornar amb un tercer salt, no?, de gatisme transversal. I bé, i us recordem que aquests últims instants, com sempre, són per a vosaltres, renegates i renegats. I a veure, què en penseu de l'episodi d'avui? Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials @renegats.gn i @lacasetadelsgats a Instagram, Facebook i TikTok.
Fins aviat.
Fins aviat, que vagi bé.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.